Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al número 177 dels programes Blau Marí, el programa radiofònic dedicat a la gent de la mar. Sigui quina sigui la vostra activitat en l'àmbit marítim, hi tenim cabuda en el programa Blau Marí. Una abraçada d'un servidor, Francesc Allau, en el nom meu i en nom de tots els meus companys de programa, el Manel de Ramon, el Rafael Martí, el Joan Argentó, l'Aurora Requena. Avui ens quedarem parlant d'infraestructures portuàries i de promoció dels nostres ports. Estem parlant de la promoció que ha fet Ports de la Generalitat de Catalunya a Miami, als Estats Units, promocionant l'arribada de creuers als ports de Roses, Palamós i Sant Carles de la Ràpita. Així com també parlarem de darreres actuacions, obres, millores en ports com els d'Arenys de Mar, Blanes, Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar. A l'enciclopèdia ho farem parlant amb la gerent de Ports de la Generalitat, Dolors Rodríguez, i donarem posteriorment la benvinguda a Joan Argentó i Rafael Martí. A l'enciclopèdia de l'argot mariner avui ens parlaran del cadup, alhora que ens explicaran com preparar un llom de bonyítol amb tomata. El ranxo a bord serà. A l'acordió del Grumet donarem la benvinguda a Tui. Ens interpretaran el tema musical Davall de Saigua. A Panorama Nàutic, desè aniversari del cicle formatiu de manteniment d'embarcacions d'esbarjo. Parlarem amb un dels seus impulsors, actualment secretari general de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, d'ADIN, Miquel Guarner. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà d'un projecte que mesura els sons a baix del mar. I el Manel de Ramon avui se'n va de faràndula perquè parlarà amb Carles Rom, intèrpret musical que està preparant precisament un musical titulat Naltros som així, dedicat a la gent de la mar, des de Cambrils. Per tant, benvinguts al Blau Marí, comencem de seguida, pugeu a bord i salpem el rumb.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
La presència de ports de la Generalitat de Catalunya en una de les fires més importants del món, amb l'objectiu de promocionar l'arribada de creuers als ports catalans i les darreres actuacions encetades en diferents ports de la costa catalana, han fet que avui en el programa Blau Marí vulguem entrevistar, vulguem parlar, haguéssim volgut tenir la presència de la senyora Dolors Rodríguez, gerent de ports de la Generalitat de Catalunya. Senyora Dolors Rodríguez, benvinguda a Blau Marí, què tal?
Hola, molt bé.
Ports de la Generalitat de Catalunya va participar fa pocs dies, del 9 al 19 de març, a la Cruise Shipping Miami. Els ports catalans ja s'han convertit en assidus d'aquesta fira de creuers en els darrers anys, no, senyora Rodríguez?
Sí, com bé diu, la Generalitat des de fa molts anys que participem a la fira més important del sector dels creuers a través de Ports de la Generalitat. Més de 15 anys ja fa que estem anant a Miami. És una fira que es realitza anualment a Miami i l'objectiu, doncs, és captar noves companyies, explicar què som, què fem, fidelitzar els que ens coneixen i intercanviar experiències amb la resta de participants en la fira, tant ja siguin navieres, com autoritats portuàries, com agents i operadors turístics.
Palamós i Roses ja tenen certa experiència en els darrers anys i Sant Carles de la Ràpita s'hi va afegir l'any passat. Com va anar aquesta acció comercial i quina rebuda va tenir la nostra oferta, l'oferta dels ports catalans?
Aquest any hem estat amb els tres ports, ja com vam fer l'any passat, amb Palamós, Roses i Sant Carles, i estem satisfets de la rebuda que hem tingut, tant de companyies com de la indústria creuerística en general. Hem constatat que dins dels ports que gestiona l'administració catalana, doncs Palamós ja està molt consolidat i continua sent líder en activitat creuerística, i ara ja estem consolidant el port de Roses, continua amb una trajectòria que ja va iniciar fa més de 4 anys, i Sant Carles pues, està començant els seus primers passos i bueno, l'any passat vam tindre 4 escales i aquest any pues, esperem que també es consolidin les 6 que tenim previstes.
És aviat encara per parlar de bones perspectives de cara a la nova temporada o ja podem fer un plantejament inicial?
Sí, però nosaltres ja estem treballant amb una projecció ja, jo diria que bastant consolidada. Només temes segurament meteorològics poden fer canviar alguna d'aquestes escales que tenim previstes. Els tres ports rebran tràfic de creuers. En concret tenim prevista l'arribada de 52 escales i quasi 42.000 passatgers als tres ports. Per tant, vol dir que continuem treballant en potenciar el sector turístic i la dinamització del territori, econòmica del territori. Cada any hi ha més companyies que aposten per les transports portuàries de Palamós, Roses i Sant Carles. Són destinacions úniques, les destinacions turístiques com les que ofereix la Costa Brava i les Terres de l'Ebre són molt ben rebudes per les empreses que es destinen en aquest món del creuer. I, per tant, podem dir que ja tenim una temperatura molt en marxa. Comença el mes d'abril, tindrem el 26 d'abril, concretament a Palamós, serà la primera arribada, a Roses el 5 de maig i a Sant Carles el 8 de juliol.
42.000 passatgers, déu-n'hi-do, no? Ja comencen a ser xifres importants, no?
Sí, especialment Palamós, la veritat és que ja té 36 escales previstes i això fa que sigui el segon port de Catalunya després de Barcelona, amb 36 escales, i per nosaltres és molt important no només les escales, sinó la seva consolidació i l'impacte econòmic que això suposa al territori.
Palamós, que per cert és el primer port autonòmic que serà frontera marítima exterior de la Unió Europea. Això què significa?
Bé, fa molts anys que estem demanant que el port de Palamós tingui aquesta característica. Pensi que Girona és l'única província de l'Estat que no té frontera exterior marítima, i, per tant, volia dir que no podia rebre passatgers de fora de la Unió Europea, fora del que s'anomena Espai-Schengen, és un acord que es va firmar ja fa molts anys, en el que s'establia una lliure circulació de persones. Les persones que no són de l'Espai-Schengen necessiten tramitar un permís d'entrada al país quan arriben. Això a Girona no es podia fer, Palamós no tenia frontera i, per tant, era una mancança, podríem dir-ho així, que teníem per poder continuar posicionant el port de Palamós davant de les companyies de creuers. Avui, amb aquesta notícia de que ja podem ser Espai Schengen, ens permetrà pues, anar al mercat de creuers i tindre les mateixes possibilitats que tenen la resta dels ports de l'Estat.
Parlant del port de Palamós, des de ports ja s'ha anunciat el començament de les obres de pavimentació del moll comercial, no?
Sí, sí, precisament avui és el dia que començarem les obres. Avui és la data d'inici, és una obra que està prevista amb una duració petita de 3 setmanes perquè volem estar preparats per l'inici de la temporada de creuers que, com li deia abans, comença el 26 d'abril. És una obra que té un cost important perquè tenim una enorme superfície de moll comercial a pavimentar i, a més, es vol refer tota una sèrie de situacions que hi ha malmeses per segons la diferent tipologia d'utilització que fa del moll comercial, una inversió propera als 500.000 euros. I ja dic que el treball consistirà en renovar tot el paviment, les esplanades, establir els vials i després tots els treballs de senyalització. Pensem que a Palamós hi conviu en aquest moll la mercaderia i els creuers i, per tant, el que volem és estar preparats per a l'inici de la temporada de creuers i poder donar una resposta adequada a la demanda de serveis que ens fan des de les companyies.
Per tant, aquesta és una actuació relacionada precisament amb aquesta activitat creuerística. Recentment també ha començat el dragatge del port comercial de Sant Carles de la Ràpita. És una millora necessària en quant a que l'any passat va començar a rebre creuers turístics. Estaríem una mica en la similitud del port de Palamós, no? És a dir, són necessitats creades per les noves activitats.
Bé, el port de Sant Carles de la Ràpita té unes condicions operatives molt concretes, amb un canal d'entrada de 4 milles i mig, i quan arriba als molls necessita una àrea per fer les maniobres d'atracada i desatracada. Amb aquesta obra que s'està fent no es millorarà el calat, però sí el que s'amplia és la zona de maniobres. S'amplia una zona de maniobres que ens permetrà també que els vaixells que arriben tinguin una millor capacitat de la seva maniobrabilitat. I això, a la vegada, pues, provocarà que vaixells de més eslora puguin accedir des del canal als molls. I serà un tema pues, valorat per les companyies de creuers, perquè podran arribar embarcacions amb més eslora, però també per al tràfic comercial que té el port de Sant Carles.
Aquest any s'han començat diverses actuacions en ports catalans. Hem parlat de les de Sant Carles de la Ràpita, del port de Palamós i d'altres que també s'han donat per finalitzades. Si parlem de les obres iniciades a primers d'any, se van començar les obres d'adequació del moll del dic de Llevant del port de l'Ametlla de Mar. En què han consistit aquestes obres?
Són unes obres que es van adjudicar a finals de gener, tenen un termini d'execució de 2 mesos i el que es preveu és actualitzar, jo diria la paraula seria actualitzar el que és el moll de Llevant, la zona on està l'atracada la flota pesquera i la flota tonyinaire, i posar-la al dia en quant al tema, pues, tota la zona de vials, la zona de defenses, serveis. En principi, el que preveu és posar al dia aquesta infraestructura. Està enquadrada dins del nostre PAIF, el Pla d'Actuacions de Ports de la Generalitat. És un pla d'actuacions que s'autofinança per els mateixos recursos que generen els ports i el que preveu és aquest retorn en infraestructura portuària. No farem segurament noves infraestructures exteriors, però sí cada any el que anem fent és anar posant al dia totes les infraestructures que es gestionen des de Ports de la Generalitat. I aquesta és una de les que està prevista en l'ATMEIA, conjuntament amb altres que tenim en aquests moments ja en cartera, podríem dir, que estem presentant projectes que vindria lligat a la reforma de la façana marítima del port de l'Ametlla. Volem estudiar i volem tornar a posar en valor el que és la potenciació de la seva façana portuària en tota aquella zona al costat de lo que era l'antiga llotja. S'estan preparant projectes per intentar trobar alternatives que milloren aquell entorn amb un sentit molt comercial i turístic, de potenciació comercial i turística de la façana.
També es van començar les millores per reforçar la integració del port d'Arenys de Mar a la ciutat. Amb quins objectius?
Sí, igual que amb el que en parlàvem en l'Ametlla, sempre buscant la millora de la prestació del servei i així com facilitar als vianants la possibilitat de la mobilitat i donar continuïtat al passeig marítim, tant des de Ponent com a Llevant, i augmentar la relació entre el port i la ciutat. Hem començat, en aquests moments van començar pel sector pesquer, continuarem, després aturarem aquests dies de Pasqua, aturarem, i després continuarem per la zona de Ribera i finalitzarem a la zona de Llevant. La idea és, ja dic, reorganitzar el que és la mobilitat de tots els sectors i millorar, que puguin treballar en millors condicions i més seguretat.
Pel que fa a les infraestructures finalitzades, podem dir que Blanes, amb una inversió feta de 8 milions d'euros, s'emporta una mica el protagonisme, no?
Des del punt de vista nàutic, sí, aquesta és una inversió feta des de la iniciativa privada, però crec que és important destacar que el port de Blanes, arrel d'una problemàtica d'un temporal de llevant molt important que vam tindre l'any 2008 i després de que aconseguís que s'aprovés el pla especial, es va posar en marxa tota una infraestructura nova en el port de Blanes per una inversió pública de 28 milions, que això ha generat a la vegada 8 milions d'inversió privada, perquè l'obra pública realitzada va ampliar el dic i el contradic, vol dir que es va modificar la zona d'aigües abrigades interiors del port i després ha permès que el Club Nàutic Vilablanes, en la renovació de la pròpia concessió d'Arts Esportiva, perquè s'havia finalitzat el termini, ha posat sobre taula un projecte de 8 milions d'euros que ha portat a terme en aquests 2 darrers anys i que precisament el diumenge passat es va fer la inauguració per part del conseller, i ha posat en marxa aquesta nova instal·lació que ha permès renovar la totalitat de la nàutica esportiva del port de Blanes. Amb l'actuació feta primer per Ports de la Generalitat i ara per el Club Nàutic, vol dir que el port de Blanes ha sofert una total transformació i s'ha convertit en una instal·lació molt moderna, molt sostenible, plenament integrada en l'entorn i que fomenta totes les activitats que siguin necessàries tant per als seus operadors com pels propis ciutadans.
Per acabar, senyora Rodríguez, Ports de la Generalitat va signar un acord amb Tecnocampus per impulsar la formació, investigació i tecnologia en l'àmbit portuari. On es pretén arribar amb aquest acord?
Des de Ports de la Generalitat estem treballant conjuntament amb moltes institucions i aquest és el darrer conveni que vam firmar amb el Tecnocampus i el seu objectiu era aprofundir les relacions entre les ambes institucions, tant des del punt de vista científic com a tècnic i també en qüestions econòmiques, sempre buscant donar-li aquell valor més a el que és l'activitat en el món portuari, buscant l'especialització. En definitiva, col·laborar en la millora formativa dels estudiants, també en el que és el seu propi camp, però també en pensar en el futur de dotar professionals el millor qualificats possibles per l'activitat portuària.
Senyora Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquest repàs a les últimes actuacions i per totes aquestes informacions.
Ha estat un plaer. Fins aviat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda a Rafael Martí i Joan Argentó. Com esteu?
Bé, molt bé, molt bé.
Preparats aquí per encetar la part més tradicional d'aquest programa. Avui quin art, de quin art mos parlareu?
Pues avui parlarem del cadup, un dels més antics.
Del cadup. Per a què s'utilitza i quin tipus d'art és, Joan?
El cadup és un art de parada, un palangre, deixa de ser un palangre, el que passa un palangre doble, i s'usa pues, pel pop. El que s'agafa és pop.
S'agafa pulp. I de quina manera s'utilitza? Com és?
Pues, bueno, pues, abans eren de terra, els feien de terra com ara un...
La paraula ja ho diu. Sí. Cadup és el que treien l'aigua de les nòries quan treien
de terra que voltava.
Que voltava la noire que posava en un matxo davant i allò que treia l'aigua. En aquells artilugis van fer servir per agafar pols.
Per agafar pops. Ara ja no s'usa, ja.
No s'utilitza, però això com se parava? És a dir,
això és igual com un palangre, un palangre és una, porta una mare d'una corda, eh? I a partir de la corda, pues, normalment cada sis braces, per aquí se porta unes sis braces, pots portar més ample o com vulguis, però el normal són sis braces, uns 12 metres, 11-12 metres.
Això és una cova, i és un refugi pel pol. El pol s'amaga allí dins i quan lo van a xorrar el traben dins.
Molt bé, és a dir, fa la funció d'una nansa, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
Se tira a la mar i el pol se va amagar. Normalment se pesca a l'arena.
És una cova.
Això ho tiren a l'arena, perquè pues, a la roca hi ha uns forats a la roca, però l'arena no tenen defensa. Quan ja es posen dins i tu pues, xorres, vas xorrant i vas traient cap dalt.
Que el pop, si vol, pot sortir.
Sí.
Però allí el que trobes un refugi. Per
sí,
això
és que normalment això ho has de deixar 3 o 4 dies perquè ell se faiga a la casa, s'acostumbri allí. Surt a menjar, torna a entrar. Quan recent pues, un temporal, que cada baixant temporal és molt bo, després del temporal també, s'amaguen més. I és així, bueno, cada dos dies o tres se van a passar per mals cadups.
Molt bé, i aquesta només s'utilitza per al pulp?
Per al pulp sol.
Molt bé, i comentaves que ara ja no s'utilitzen.
No, ara es fan els de plàstic, un plàstic dur, ja venen preparats, porten un llit baix de ciment perquè queden alts, es fa perquè també no es colguin tant de terra, perquè el problema que tenia el cadup de pedra, anem a dir, o de terra...
De fang, era, molt bé.
Sí, de fang, pues se colgava. I al colgar baix al fang, molts se rompien. Rompies la corda perquè quedaven enganxats baix. I al pujar la barca, també al treballar, li pegaves un copet, bom, s'ha romput. I a lo de plàstic això no passa.
Pues bueno, avui hem conegut el cadup i un altre art de pesca més que ja us hem explicat en aquests espais d'avui. Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta la pròxima.
Adéu-siau.
El ranxo a bord.
De nou al ranxo a bord. Rafael, Joan Argentó, Rafael Martí, què tal? Tot bé?
Molt bé.
Tot preparat?
Bé. Preparats.
Aquí al preu del canó, nosaltres.
Preparats,
val bé de la...
Però preparats per a cuinar.
Sí.
Per a cuinar.
Què mos cuinaràs, Rafael, avui?
Avui farem un llom de bonyítol, ara que és la temporada, en tomaca.
Llom de bonyítol en tomata. Què necessitarem? És de quina pues, part del bonyítol agafarem? Bonyítol, la part del llom, no?
Un bonyítol de 2 quilos.
Un bonyítol de 2 quilos.
Farem servir el llom.
Farem servir el llom.
Una pastanaga, un porro, dos cebes estes de figueres i 10 tomaquetes madures per a ratllar.
De penjar, de penjar.
3 grans d'all, oli d'oliva, sal i pebre.
És, i aquí, de farina. Molt bé, que ja tenim els ingredients tots preparats. Sí.
En una cassola cuinem a foc mitjà la ceba, bueno, i totes les verdures tallades menudetes, en una mica d'oli d'oliva.
Així en juliana, tallades en juliana, sí. Mos va bé, eh? Les sí. Verduretes.
Com més fi, com més fi millor.
Com més fi millor.
I ho estirem poixant uns 10 minuts. Una vegada ja estigui poixadet, afegirem els alls i els sofregirem.
Els alls sencers o també trinxadets?
A làmines, a làmines.
Sí, a làmines.
A làmines.
Sí.
Que no es cremi,
I els sofregirem. Una vegada ja estigui una mica així doradet, tirarem la tomaca i la deixarem reduir així durant 20 minuts.
Damunt de les verduretes.
Sí,
eh?
Que vagi a fer les verdures i la tomaca.
La tomaca ha de ser... Ha de ser...
Quan quan,
molt bé.
Un cop ho veiéssim ja que està reduïdet, ho apartarem, ho traurem, ho passarem per un colador xino, rectificarem de sal i pebre, li posarem una mica de sal i pebre. Després agafarem una paella.
És a dir, això de moment ja tenim el que és sí, l'acompanyament, sí, ja ho la tenim
salsa,
fet.
Eh?
Sí. A més, pel que veiem...
A part, acabat, agafarem una paella en una mica d'oli i agafarem els lloms del bonyítol tallats, rodanxes, els salarem i els enfarinarem.
Salats i enfarinats.
Sí. Los ho donarem la volta i volta i els deixarem cuinar uns 2 minuts més, així, per banda.
És a dir, el bonyítol, Rafael, no s'ha de passar de cuinar, no?
No, només és fregir 2 minuts per banda i després los tirarem dins de la salsa de tomaca. I en acabat deixarem la salsa de tomaca i els talls de bonyítol que vagin fet xup-xup-xup-xup durant 5 minuts.
5 minutets més, sí. Molt bé. És a dir, que quan, posarem...
Que s'impregni la tomaca al bonyítol.
Los gustos de les verdures al bonyítol i... No cal que es faci molt, sinó el peix, si el friges massa d'això, el bonyítol, si resseca, allò no val res, ha de ser melós.
Per tant, ha de ser un tomba
i tot el peix.
Ha de ser un tomba i tomba a la sí, paella i després ja s'acabarà de fer.
La miqueta de fregir la farina i sí. Acabat els 5 minuts en la tomaca li sobra.
I llavors ja s'acabarà de fer, junt amb la salsa i junt amb el que queda.
Sí, sí.
Pues molt bé, bonyítol amb tomata. Avui, pues bueno, això vol dir que hem d'agafar el pa i mos hi hem de deixar allí mitja barreta sucant.
I un traguet de vi.
I un traguet de vi. Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta la pròxima.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet escoltarem tot seguit el tema de Vall de Saigua, un tema interpretat per Tiu.
A de Vall de Saigua hi ha un restaurant donen aigua salada en lloc de xampany. Ses sirenes te tracten bé, no entenc que sa gent que l'incomoda estoples. Tota sa quietud l'ha trencat un cac a lladre, pa, confitura i un poc de menta per berenar. Avui sa calor s'ha ben fusa. Ses xigales no han aturat de cantar. Es pop i es grumet ho tornen a intentar. Es pop i es grumet ho tornen a deixar. Evitam ses paraules, ens estimam més assenyalar ses espècies que hi ha a la mà. M'abasteixes de carícies, me vols despullar dins un vaixell de paper, los amantes de Teruel, beneita ella i beneit ell. Surten a navegar, sense por de naufragar, que te puc contar, que te faci riure i no te faci plorar. tornen a intentar. Es pop i es grumet tornen a deixar. Evitam ses paraules, ens estimam més assenyalar ses espècies que hi ha a la mà. Me vesteixes de carícies, me vols despullar dins un vaixell de paper, los amantes de Teruel. Beneita ella i beneit ell. Surten a navegar, sense por de naufragar. Que te puc contar, que te faci riure i no te faci plorar. No te faci plorar. T'ensenyaran el camí que has d'agafar, mariner d'aigua de la mar. Ses estrelles t'ensenyaran el camí que has d'agafar, mariner d'aigua de la mar. Es pop i es grumet tornen a intentar.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Marí el senyor Miquel Guarner, que és secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya, ADIN. Senyor Guarner, benvingut, què tal?
Molt bé, Francesc, gràcies per trucar-nos.
El motiu és pues, la preparació o la celebració propera del 10è aniversari de la creació del cicle de formació professional de manteniment d'embarcacions d'esbarjo a Catalunya, pues, que ja n'havíem parlat en alguna ocasió pues, quan hi havia algun dels centres que s'hi afegia a donar aquest cicle, però que, clar, com en qualsevol cosa, quan se celebren 10 anys, és una bona notícia, no?
I tant, la veritat és que nosaltres és una de les activitats que més satisfets ens estem d'allò que hem aconseguit. De fet, la història es remunta quan a l'any 2005 vam anar a visitar el Ministeri d'Educació a Madrid i els hi vam plantejar de fer aquest cicle a nivell estatal. Davant el poc interès que va suscitar als tècnics del Ministeri, doncs ADIN, que en aquell moment era d'àmbit estatal, però bueno, en el fons i hasta que era Catalunya, doncs sempre hem treballat també a nivell català, doncs vam anar a la Generalitat i a la Generalitat el projecte li va agradar molt. I d'aquí vam començar amb el 2006 l'activitat en dos centres, un a Barcelona i un altre a Tarragona, a la Ametlla de Mar.
Clar, senyor Guarner, el tema és que aquest cicle neix d'una necessitat que el propi sector va palpar, no?
Hombre, òbviament, vull dir, no hi ha sector professional que puga progressar si no té uns tècnics que estiguin qualificats. I en el nostre cas, com que l'activitat nàutica no ha estat una activitat tradicionalment on hi hagi hagut una formació reglada, doncs aquesta ens la vam haver d'inventar. Vull dir, o sigui, teníem que per fer mecànics de nàutica, bàsicament s'havien d'anar a buscar a les escoles d'automoció.
Perquè no hi havia on es pogués aprendre?
No, no hi havia res. I llavors nosaltres, a partir d'aquí, vam plantejar la Generalitat, bueno, primer ja ho torno a dir, al Ministeri, però ens va ignorar, i després a la Generalitat vam dir, senyor, si volem que el sector nàutic, que és un sector de suport a la indústria turística de qualitat, puga donar un bon servei als seus clients, hem de tenir un bon nivell formatiu en els nostres professionals. I això, bueno, pues difícilment ho tindrem si no fem un projecte de fer un cicle específic de formació. Ho vam estudiar molt ràpid, vam començar a preparar, bueno, clar, com a coneixedor del sector, pues pràcticament tens molt bones nocions tan tècniques de quins són els coneixements mínims necessaris que haurien d'entrar en el programa formatiu, i ràpidament vam embastar el programa i, bueno, i fins a dia d'avui hem anat evolucionant, hem anat variant els temaris i hem anat també incorporant, això sí, cada cop més centres, fins ara mateix que ja en tenim 5 a tot el litoral català.
Es va començar per Barcelona i l'Ametlla de Mar. Per quin motiu per aquí i de quina manera s'han anat adaptant als altres centres?
Bueno, bàsicament, la necessitat de personal tècnic del nostre sector és més o menys uniforme a tot el litoral. Ara bé, certament hi ha zones on la concentració de nàutiques i la concentració de vaixells haurien recomanat, doncs, haver començat d'una altra manera. Vull dir, a la Costa Brava no vam tenir el primer centre fins a l'any 2008, pràcticament 3 anys més tard. I el de la Castelló d'Empúries, el d'Empúria Brava, que és el punt on la concentració d'embarcacions és més alta de tot el litoral espanyol, i poder un dels europeus també, doncs aquest fins fa 2 anys. I clar, això depèn de que, com que en els centres de formació no es pot impartir aquest ensenyament en un institut normal, sinó que fa falta, a més, unes instal·lacions complementàries que puguen encabir els tallers per reparar embarcacions i tot això, doncs, bueno, doncs casualment a Barcelona hi havia les instal·lacions del FAR que van ser el complement ideal per l'Institut i Rambla Prim, i a l'Ametlla de Mar, a Tarragona, el centre on es feia l'activitat complementària era l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, que està al costat de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Com que aquests dos casos, a tota Catalunya, només en teníem aquests dos, tota la resta de centres han hagut de buscar unes instal·lacions que la Generalitat no finançava. I aquestes instal·lacions han hagut d'estar, bueno, pues, fruit de convenis públics-privats, o bueno, en el cas de Sant Feliu de Guíxols, per exemple, hi participa també la Cambra de Comerç, no solament l'Ajuntament. En el cas de Mataró també hi havia una participació similar, i en el cas de Castelló d'Empúries, doncs aquí finalment ha estat l'Ajuntament el que s'ha tirat a la piscina.
Pareix que s'està promocionant aquest cicle a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també, no?
Bueno, clar, nosaltres el nostre objectiu seria intentar trobar un altre punt perquè no hi hagi una separació, una distància tan gran entre Barcelona i l'Ametlla de Mar sense que no es pugui trobar res. Vull dir que, a lo millor, i jo de fet he estat en contacte amb diversos ajuntaments, des de la zona del Garraf, que encara és Barcelona, i fins també hauríem pogut mirar ja a les Terres de l'Ebre alguna coseta més per la banda de baix del tot, de la Ràpita i de més.
Tot i que en un inici la vostra proposta a Madrid no va ser tinguda en compte, pareix que darrerament les coses han canviat, no?
Bueno, sí, és que casualment ara, bueno, aquest cicle va néixer una mica coix perquè la Generalitat en el seu dia no tenia competències per crear titulacions pròpies. Llavors, el que es va fer és, partint d'una titulació de grau mig de manteniment de línies electromecàniques, es va fer una especialització. Aquestes 2.000 hores li van treure pràcticament el 60% dels crèdits i se li van afegir un 60% de continguts nàutics. Un cop això hem anat funcionant d'aquesta manera, doncs ara resulta que era fa poc més d'un any un canvi en la llei d'ensenyament permet a la Generalitat fer títols propis. I després d'una reunió que vam tenir amb el director general de formació professional, els responsables del Departament de Formació de la Generalitat i tot això, vam decidir un parell de coses, bueno, tres. Una, mirar de promoure la formació dual a tots els llocs que siga possible. Dos, mirar de fer a futur algun grau superior. I tres, i aquesta és una mica la més important i la que té relació amb aquesta conversa, és anar a Madrid a demanar que ens autoritzen a fer un títol propi. Per què? Perquè d'aquesta manera tenim una sèrie de continguts dins del cicle que els podem treure i eliminar i fer un programa teòric molt més adaptat a lo que nosaltres voldríem com a associació patronal del sector.
Què ha canviat en aquests 10 anys respecte a les necessitats que hi havia?
Bueno, a veure, cada vegada més el tema de electrònic, informàtic ha evolucionat molt ràpidament, però bueno, tret d'això, tot el que més és igual.
Però vull dir que la necessitat continua sent la mateixa que quan es va crear el cicle?
La necessitat, diríem que sí, que no és tan gran per dos motius. Una, perquè cada vegada estan sortint ja de l'ordre de acaben el cicle uns 100 professionals, uns 100 alumnes per any, con lo qual aquesta gent ja són gent que s'incorpora al mercat laboral. I dos, clar, la tendència de creixement que hi havia fa 10 anys no és la mateixa que la situació d'ara. Vull dir, el 2006 es matriculaven a Espanya 14.000 embarcacions l'any i ara se'n matriculen 4.000. Vull dir, quina és la situació? Lo que es venia a Catalunya és el que es ven ara a tot Espanya. Con lo qual, la necessitat formativa segueix existint. Nosaltres apostem pel desenvolupament.